A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a aquest espai de ràdio que preparam amb cura cada dia perquè surti en antena de dilluns a divendres entre les 10 i les 11 del vespre i sempre que vulgueu a través del servei a la carta d'IB3 Ràdio, al web o a l'aplicació. Emetem una porció de temps d'aproximadament 56 minuts entre el butlletí informatiu i el programa eclèctic de Ferran Pereira. Aquest és l'espai que tenim per omplir de paraules, de música i també de silencis breus. Sí, sí, també de silencis, perquè per molta por que ens facin els silencis els periodistes de ràdio, els silencis són també una manera d'expressar-se sense paraules.
Cansat d'estar amb la claror i de mirar a través dels cristalls com és que la pluja cau i no esborra els somnis. Els claus del foc creuat entre fantasia i realitat, entre la terra i el cel, perdre i guanyar. Que feim per omplir els espais buits d'un temps que fuig, d'un temps confús, ple de visions acocant els ulls.
Espai és avui la nostra paraula polisèmica, una extensió aparentment buida entre dos o més cossos. Els germans Tanner, a qui escoltau, es demanen què fer per omplir els espais buits. No és que sigui necessari, però sí que és vera que quan ens referim a relacions personals hi ha buits que són incòmodes, com els silencis, símptoma de que alguna cosa no acaba de funcionar i és després, quan te trobes tot sol, a la cova de cine.
Una sola.
Sí. Una sola, ¿qué le sorprende? Me va a decir que nunca le vendió una entrada a una persona sola, una sola. Porque si hubiera dicho una, porque no escuchó o estaba distraído, vaya y pase, pero una sola. El sola está de más. Ese sola está preguntando si no tengo a nadie que me acompañe. Amigo, novio, conocí. No, vengo al cine solo porque me la banco y puedo ir solo al cine y a comer y a cualquier lado, porque no necesito llenar un espacio con alguien. No soy como otros que necesitan recurrir a un libro o a un diario. Vengo solo y me la banco.
No sos vos, soy yo, li digué Soledad Villamil a Diego Peretti en aquesta comèdia argentina de 2005 i el deixà pensant què havia passat.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores eran ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.
Quina cançó més hermosa aquesta de Pablo Milanés. Vos pareix que l'escoltem un poquet més abans de pujar a l'espai?
Nadie sabe el día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Avui hem triat per aquest programa la paraula polisèmica espai, una paraula finita i infinita alhora. Espai és, segons definició de diccionari, l'extensió contínua que conté tots els objectes sensibles i dins la qual aquests poden canviar de posició. Més enllà de l'atmosfera terrestre hi ha l'espai còsmic o l'espai sideral. I l'espai planetari, també, que conté els plans de les òrbites que fan els planetes entorn del Sol. I aquí ja se'ns pot disparar la imaginació, sobretot també gràcies a la ciència. Avui Espai ens regala la possibilitat de conversar amb Estel Blay, científica i responsable de salut i seguretat a Hipàtia 2 i comandant a la futura missió Hipàtia 3 el 2027. Ell és membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i del Centre d'Innovació de Tecnologies Espacials ESAFI LabNet Spain, una exploradora de Mart a la Terra. Estel, benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, bé, moltíssimes gràcies per convidar-me a estar aquí amb vosaltres, molt bé.
Que bé, gràcies per ser-hi. Pregunta que faig sempre, que no sempre és fàcil de contestar, però si a tu te dic espai, que és la nostra paraula d'avui, en què penses primer de tot?
És una molt bona pregunta. Quan penso espai, doncs no sé, jo crec que penso en desconegut, no? En aventura, en una miqueta en somni, no? des de la meva gran passió per aquesta temàtica.
I tant. Tot això és espai com es desperta absolutament la imaginació, l'aventura i la ciència, i mos fa avançar. Tu has format part de Hipàtia 2, una missió d'exploració de Mart a la Terra. Un equip de 7 dones vos vareu establir en el desert d'Utah, en els Estats Units, a la Mars Desert Research Station, en condicions ambientals i d'aïllament que pretenen imitar les de Mart. No sé per on començar a demanar-te, Estel. Vos vareu sentir realment com vos haguéssiu sentit a Mart?
Doncs la veritat és que sí. Sempre et diuen, no?, que quan fas una simulació d'una missió anàloga, com més dones tu la simulació, més et torna. Nosaltres teníem aquest compromís de fer ciència en aquesta estació, de viure aquests dies en aquestes condicions, i realment la sensació era com està Mart. La primera activitat extravehicular que vam fer, jo la recordo, si tenc els ulls encara a dia d'avui, que ben bé tenia la sensació quan es va obrir la porta per anar cap a l'exterior, tota vestida d'astronauta després de la despressurització, que ficava la primera petjada al planeta vermell, realment.
Que emocionant. És com una escena de pel·lícula on ets la protagonista, eh?
Completament. Aquesta és la sensació, sí.
Que bo. I per què un equip composant només per dones, Estel?
Bueno, una miqueta la iniciativa d'Hipàtia com a associació, a part de crear divulgació i coneixement, no?, sobre la ciència que es fa al planeta vermell, també és ajudar a crear dades sobre la dona, no? Si mirem les estadístiques de quantes dones treballen en el sector de l'espai, de quantes dones són astronautes de carrera o astronautes anàlogues, inclús quantes dones han tingut l'oportunitat de fer una sortida extravehicular a l'espai, els números es van reduint fins a que només quasi un 7% de totes les persones que han estat a l'espai exterior en una sortida extravehicular són dones. Cosa que fa que la informació, no?, que tenim sobre, per exemple, com afecten certes condicions al cos de la dona és molt més petita que la informació que podem tenir sobre els homes. Per tant, el crear una tripulació de dones ens ajuda a fer aquesta investigació, a fer aquesta creació de dades per conèixer millor les condicions del cos de la dona, però alhora també visibilitzar el rol que tenim les dones en un sector on majoritàriament la gent quan pensa en l'astronauta, en àlog o no, s'imagina pues, un home, no una dona. Llavors intentem pues, també desmitificar aquest concepte, no, de l'home astronauta i dir pues, que també hi tenim un rol a fer les dones en aquest sector.
Fantàstic. I quines condicions vareu experimentar en aquest entorn marcià?
Doncs hi ha moltíssimes coses que es poden simular, no? En aquestes situacions d'una estació anàloga. Com deies tu al principi, l'aïllament, el fet de no poder obrir la porta i sortir, no? Quan tu estàs fora del que és la base en si, les condicions representa que són les de mar, per tant, tota la vestimenta, portes un traje d'astronauta, has de despressuritzar, pots sortir fora, la convivència és un espai molt reduït, l'alimentació és completament deshidratada, a part de quatre tomaquets i una miqueta d'enciam que es fan créixer dintre la mateixa base en un petit hivernacle. La quantitat d'aigua que es pot fer servir és molt, molt, molt reduïda. Ara bé, hi ha coses com pot ser la gravetat, que evidentment al planeta Terra no podem començar a flotar i aquesta part pues, doncs, no l'hem pogut simular. No? Però la resta de condicions que aquí es poden arribar a aconseguir i arribar a recrear, sí que les hem portat a terme durant la missió.
I vareu o vares liderar en aquell moment tres experiments. T'apareix que les contem breument sobretot les conclusions, no? Si ja les teniu. Per exemple, els efectes de la pols marciana sobre els panells solars, que són els que donaran la energia. Què heu après aquí?
Les noves generacions de panells solars ens parlen de panells solars flexibles o panells solars plegables, els quals serien molt més portables en una futura missió a Mart. Llavors el que vam fer va ser crear com un panell solar com si fos una figura d'origami, no? Amb el mateix concepte, crear unes plaques solars que tenien com si fos una papallona que es plegava sobre si mateixa, que ens ajudava pues, a protegir les plaques quan hi havia tempestes de pols, per d'aquesta manera poder treballar en futurs dissenys per millorar i evitar aquestes zones d'acumulació de pols marciana.
I després a Mart i a qualsevol banda hem de menjar i una de les coses que els experiments que vareu fer és un menú saludable per astronautes, no? Que a més és un projecte col·laboratiu també.
Exacte, sí, que en aquest cas era un projecte col·laboratiu amb nens, era més una activitat més de divulgació, si volem dir-ho així, però que sí que mostrava la importància de l'alimentació, no? I és una de les bases que no jo, sinó una meva companya, l'Helena Arias, va estar treballant amb l'alimentació i l'activitat física, com afectaven a la pèrdua de massa muscular durant una missió, no? Però l'experiment que tu comentes específicament era un concurs internacional fet per Space Faculty, una organització de Singapur, a la qual ficaven aquest desafiament, no? Com podria ser un menú de 24 hores per uns astronautes, un grup de nens, bueno, podrien ser grups de nens de tot arreu del món, quatre nens de Singapur van guanyar el premi i van dissenyar aquest menú que vam nosaltres preparar i deshidratar prèvia a la missió i el vam, diguem-ne, tastar i el vam poder gaudir durant els dies de la missió, rehidratant el menjar i bueno, doncs tastant les diferents textures i les diferents coses que ens van preparar aquest grup de joves, no? Així, doncs, creant aquesta motivació cap a la ciència i cap a l'espai.
Molt bé, que també és un dels objectius d'Hipàtia, és fer ciència, però també és fer difusió, sobretot entre els joves. I després la creació d'un Green Hub per conrear tomàtiques a Mart, que m'imagino que va més o manco per la mateixa línia.
Exactament, sí. La idea és poder afegir aquest punt de producte fresc, no? I com els tomàquets podrien pues, ser un dels potencials aliments que es podrien tenir i que per això la mateixa instal·lació a l'Enviaràs que tu mencionaves abans ja ens donava aquesta opció de tenir tomàquets que estaven en creixement, no? Així no era només de la llavor, però nosaltres també ens vam portar unes llavors, que unes havien estat a l'espai i unes no, nosaltres no sabíem quines eren quines, per fer-les créixer i veure doncs, les diferents efectes, tant de la llum com de l'aigua. Vam filtrar aigües grises, diguem-ne, de rentar plats amb diferents tipus de filtres i així vam poder doncs, posar l'aigua a les diferents llavors i veient com la llum, l'aigua filtrada, afectava aquestes llavors a part del fet d'haver estat a l'espai o no.
T'imagines vivint a Mart?
Bueno, és la gran pregunta, no? Tu te n'aniries a Mart? Jo a dia d'avui et diria que no, perquè aniria i no tornaria. Hi ha masses coses aquí a la Terra. Tinc la família, els fills, que evidentment no els deixaria aquí. I apa, agafaria les maletes i adéu. Però amb inversió, amb recerca científica, amb desenvolupaments tecnològics, doncs jo espero que en algun moment, no, es pugui arribar i si aquest moment segur, no, des d'un punt de vista científic, si pogués arribar, doncs evidentment que m'agradaria poder formar part d'una missió així.
Bé, ara el 2027 seràs la comandant de la missió Hipàtia 3. Quin és l'objectiu, Estel?
Pues una miqueta que és continuar, no, amb el que hem estat fent fins ara, fent ciència marciana, si li volem dir així. Cada cop que tinguem una nova tripulació, busquem perfils diferents, no, per visibilitzar els múltiples rols que poden haver-hi dintre una missió i que no tothom s'encaixi dintre aquest perfil, no, predefinit de què és ser un astronauta, i que els nens i els no tan nens puguin veure que si un dia s'arriben a crear colònies en un altre planeta, doncs necessitarem tot tipus de perfils per fer que aquesta societat funcioni.
I quan eres petita, Estel, i avui somies amb l'espai?
Jo crec que sóc el típic perfil de nen que volia ser astronauta, de nena que volia ser astronauta, així que sí, que puc dir que somiar amb l'espai i continuo somiant, que és el sector que m'apassiona, que intento transmetre la meva passió als altres, ja que, com dèiem al principi, no? Aquesta aventura de pensar en què podem fer per anar a l'espai, per conèixer coses noves, és una cosa fascinant.
Ho és. I de nosaltres t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i d'Ivetres Ràdio, Estel Blay, científica, és membre de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, una exploradora de Mart a la Terra, i seràs comandant de la missió Hipàtia 3 l'any 2027. Estel, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Tant si es llevan com ponent, i els bon temps sempre a l'espera, i els bon temps sempre a l'espera, i una dona marinera.
Per ballar jotes, per ballar boleros també, se necessita molt d'espai, que ses faldes volen mentre els balladors aixequen els braços, les cames, boten i volten en sintonia. I si posem aquesta jota marinera de música nostra és per introduir el nostre convidat, perquè a Barcelona hi ha un espai emblemàtic, i a més el poden posar en majúscula, on s'aprèn a ballar ball de bot.
Jota, sentir-vos cantar i el bon mariner s'entona.
Sebastià Nicolau, president de la Junta de l'Associació Crits i Renou per les Illes Balears, que gestiona l'Espai Mallorca. Com estàs? Benvingut.
Hola, com va? Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser-hi. Tu, si t'hi dic espai, tot d'una te'n vas a l'Espai Mallorca, no?
Sí, efectivament. És una paraula que sé moltes vegades en el dia i sempre pot ser la de l'espai.
I relacionar millor espai amb Mallorca, amb les Illes Balears, perquè ara veuran que no és només Mallorca, i amb aquesta zona, amb aquesta instal·lació, amb aquest lloc de trobada que hi ha a Barcelona per la gent de Mallorca, de les Illes, i més enllà, que diríem. Explica'm-nos l'inici d'aquest Espai Mallorca. Com comença tot això?
Bé, l'associació Crits i Renou va néixer l'any 2012 i l'idea principal va ser com a continuar sentir projecte de l'Espai Mallorca, que era un projecte que se va originar l'any 1998, que va ser una iniciativa del Consell de Mallorca, quan en Damià Pons era conseller de Cultura. I bé, això se va fundar el 98 i fins al 2012 va durar a la ciutat de Barcelona, en el carrer del Carme, en el barri del Raval. I bé, per diferents motius, aquest projecte va deixar d'estar finançat i s'ha d'acabar. I bé, molta gent que freqüentava l'Espai Mallorca va quedar orfe, era el seu lloc de referència, el seu lloc de socialització, de trobar-se la gent cada setmana, cada dia, fins i tot. I bé, va haver un grup de gent que va decidir que era necessari mantenir aquest espai i crear una associació per tal de mirar de salvar-lo. I així és com va néixer el que és el nou Espai Mallorca, que s'anomena que és la plaça Vicenç Martorell i que continua des d'aleshores.
Que bé. I continua fent un poc el mateix, no? Que és aquesta idea de trobada d'activitats culturals, de projeccions, teatre, conferències, concerts, debats, presentacions de llibres, ballades, tot això se fa dins l'Espai Mallorca.
Efectivament, això és tot el que, o sigui, volem abracar tot el que puguem. O sigui, idees tant de tota la gent que viu a Barcelona, que és de les Illes Balears, que pugui seguir connectades a la nostra cultura, com també de donar oportunitats a artistes que siguin d'això, de les Illes Balears i que vulguin venir, que tinguin una oportunitat per venir a Barcelona a mostrar el seu projecte.
Molt bé.
I també, bé, estem, a part de gent de Balears, pues, que gent d'aquí de la ciutat, que potser no hagués vist segons quines propostes culturals, pues, vingui a l'espai on ell se les trobi.
Hi ha aquesta projecció cultural, però també de punt de trobada. I jo deia ballades. Tu, l'Espai Mallorca, el vares conèixer ballant, no?
Sí, efectivament. Bé, a part de tota aquesta programació cultural que feim al llarg de l'any, també tenim tallers setmanals, que són ara mateix de Vall de Bot, de guitarra i de glosa, i bé, el de Vall de Bot és el taller de més èxit. Ara mateix tenim més de 100 alumnes i, efectivament, quan jo vaig entrar a l'espai, igual que molta gent, va ser perquè em vaig voler apuntar en el taller de Vall de Bot.
Recordem un poc o explica'm un poc com se gestiona des de la vostra associació cultural un lloc com l'Espai Mallorca.
Sí, bé, l'espai és un lloc autogestionat, és a dir, hi ha una junta darrere. Bé, jo ara, com has dit abans, sóc que és president i després tenim tot un cos de voluntaris que és qui ens ajuda a organitzar totes les activitats que duim a terme durant l'any. Tenim tots els nostres socis, per exemple, per participar en els tallers necessitem que se facin socis i ara mateix comptam amb uns 350 socis. Bé, i a part d'això, intentem finançar les nostres propostes culturals a través de subvencions com es puguin arribar de les diferents institucions i també intentar mantenir altres lligams amb altres associacions, com per exemple pugui ser l'Obra Cultural.
I ara teniu alguna cosa prevista per aquests propers dies?
Tenim una ballada prevista per dia 23 de novembre amb els grups Ramallets. Sí, ara mateix, just hem passat de fa 2 setmanes des d'allà de Sa, que era l'esdeveniment gros de la tardor.
Que bé, que bé. I d'activitats que no aturen i, a més, també molt, molt saludable i molt hermosa aquesta col·laboració Espai Mallorca-Casa Menorca. I ja heu sentit que per participar també vos heu de fer socis, que és d'aquesta manera com se posen bé els fonaments de totes aquestes entitats. Anima, aprofita, Sebastià, per animar la gent de Barcelona i més enllà a fer-se soci de l'Espai Mallorca o de la Casa de Menorca.
Sí, no, 100%. Nosaltres, la millor manera que té la gent per ajudar molt és que vinguin i se facin socis. I també tot el que sigui venir a les nostres activitats, apuntar-se als nostres tallers, nosaltres estem més que oberts. També és vera que molta gent ens demana per taller de Vall de Bot i sempre s'acaben les places i és una llàstima. Nosaltres intentem oferir tot el que podem, però...
Molt bé, que bé. I del que bé que també sigui viu es Vall de Bot. Sebastià, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona. Sebastià Nicolau, que, com dèiem, és el
El
president de la
dia
Junta de
hauria de tenir
l'Associació Crits i
unes
Renou
quantes més
per les
hores
Illes Balears, que gestiona l'Espai
per
Mallorca,
fer
la Casa
tot
de
el que
Menorca, també.
havia
Moltíssimes
previst
gràcies i molta
per
sort.
aquesta
Moltíssimes
setmana.
gràcies a tu. Que vagi bé.
I a vegades estic cansat de córrer tot el dia per aquesta cursa eterna de contrarellotge. M'he fet una llista de coses per fer que dins el cap me volen, per sentir que tinc el control de la situació i que he enredat entre xarxes socials i notificacions. Som un peix i també el negoci d'un pescador. 100.000 estius estímuls virtuals per l'atmosfera i estem dins cera de la informació. Està tranquil, no recordi com era. La vida va a tope i jo vaig a una altra velocitat. Ho tenc de dir de pedra, però mai havia estat més ignorant. Vaig deixar fa dos dies i ahir ja m'havia quedat antipat en el món occidental. Estem tots com una cabra i vivim d'objectius i reptes personals.
IB3 Ràdio és investigació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, aquí flotant.
Ja te veig, amb aquest...
M'he anat a córrer per la muntanya i després he pegat un bot i he quedat flotant aquí. Així, com a...
Sense això. Vestit d'astronauta ni res.
Exacte.
A pèl.
Així. En pèl no.
A pèl. Ho he dit bé. Vinga, espai és la nostra paraula i començam, no?, per aquest meravellós espai infinit.
Començam, jo crec que quan dius espai, en cinema, el meu cap com a mínim va en aquesta odissea metafísica i tecnològica per l'espai sideral.
¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
¡Ay! Kubrick, quan se posava metafísic. 2001, una odissea en el espacio, una pel·lícula estrenada l'any 1968, que, per cert, aquí se va estrenar en l'Auditorium de Palma. En Kirk Douglas, Gary Lockwood, William Sylvester i Douglas Rain. Aquí l'espai és literal, però també és metafòric, és el buit entre l'home i la seva evolució. És una pel·lícula magnètica que narra l'evolució en tres èpoques, la de l'Homo sapiens, la dels científics en l'època en què se va rodar i la del futur, quan l'intel·ligència artificial ho controla absolutament tot. És també la pel·lícula més polèmica i genial, a la vegada, de Kubrick. És una història amb una cinematografia que s'ha convertit en una de les imatges més importants de la història de l'art. Tothom sap de què parles quan parles d'ella, a pesar de que hi ha molt poca gent que l'hagi vista. I ja vos dic jo que és una experiència que va més enllà del cinema. És una pel·li que va fer que tot canviés, per això mola tant. El que passa és que sí que és vera que no és fàcil, i és una d'aquestes pel·lis que les veus una vegada i dius uf, igual fins d'aquí 10 anys o 15 no ho tornaré a veure, o 20, però mare de Déu.
Però l'has de veure. Sí. Per cert, que nosaltres vàrem començar el primer capítol d'aquesta nova edició reduïda d'Entre avui i demà, amb la paraula principi, i amb aquesta música. Pot Atenes, així com comença 2001 Odissea en l'espai.
Aquells homo sapiens que s'apeguen en ses ossos i s'abaraens un ens altres.
Sí, tremenda. Amb aquesta peça clàssica. Vinga, anem amb més espais.
I què passaria si l'espai fos infinit i a la vegada no existís?
Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
¡Qué graciosa eres!
Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
Eres un poco cotilla.
¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. ¿Cómo era eso de estar casado?
Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien.
¿Y cómo se comparte la vida con alguien?
¿Cómo se comparte la vida con alguien? Eso le demanaba Scarlett Johansson a Joaquín Phoenix en Her, esa película de l'any 2013 de Spike Jonze, aquí on un home s'enamorava d'un sistema operatiu, del sistema operatiu del seu mòbil.
Ja, jo t'anava demanant, Scarlett posa sa veu.
Scarlett posa sa veu, però si la veus en versió original és absolutament meravellosa. Vull dir, és...
Però no és que vegem en Scarlett.
Exacte, no, no, no la veus. Scarlett és sa veu del sistema operatiu, és subjecte, intel·ligència artificial de la qual s'enamora Theodore, que és Joaquín Phoenix. És molt complexa. Com ho planteges, no? Com ho fas? Spike Jonze ho explica en aquesta obra d'art emocional sobre un home que fa feina, curiosament, escrivint cartes a terceres persones, cartes físiques i a mà, a desconeguts, i que s'enamora del seu nou sistema operatiu. És una pel·lícula molt estranya, molt intensa i molt emotiva a la vegada. No saps, mentre l'estàs veient, no saps si aguantaràs fins al final. Però quan t'acaba, estàs total i absolutament commogut i admirat perquè resulta impossible no creure en els ulls clucs tot el que te conta, perquè és commovedora i, ups, me sap greu, molt, molt, molt sexy. És vera que és molt sexy. És molt curiós que una pel·lícula així sigui sexy, perquè és un tipus que viu a un espai que no existeix.
Per cert, que no està en ciència-ficció, això.
No, no, no.
Encara que aquesta pel·lícula tingui 12 anys.
Exacte, exacte. És molt més real de lo que mos pensàvem ara mateix.
Vinga, més espais.
I tornem una altra vegada en el mestre, a un dels mestres. I si l'espai fos un laberint tant físic com mental, què passaria?
Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani.
Buah, pues passaria això, una escena d'un nin muntat amb un tricicle corrent sos pels passadissos d'un hotel resulta tan inquietant. Stanley Kubrick dirigeix l'any 1980 El resplendor, la versió cinematogràfica de l'obra de Stephen King amb Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd i Scatman Brothers. Aquí Kubrick va condensar tota l'essència de l'espai amb un sol edifici completament laberíntic, impossible, aïllat i rodejat per un laberint físic, a més. I va aconseguir que Jack Nicholson se perdés en aquest laberint, en aquest espai física i mentalment. És la primera i quasi l'única pel·lícula que m'ha fet por de veres. Vos puc assegurar que la primera vegada que la vaig veure, que tenia 15 anys, me vaig despertar al vespre cridant veient en aquestes dues nines que me deien «Ven a jugar con nosotras, Tony». És terrible. Kubrick se va proposar rodar tots els racons de l'esquizofrènia i mirar a dins sa ment d'un pertorbat, i com a mostra és aquesta escena que estava en sentit. Poques vegades resulta tan inquietant una pel·lícula. Això sí, vos he de dir que la versió doblada a l'espanyol és un altre tipus de terror. Terrible, perquè aquella Shelley Duvall cridant en sa veu d'una Verónica Forqué és... Ah! Me sap greu, Verónica, qui bon estiguis.
Vinga, El resplendor, 1980, un clàssic de cinema i de cinema de terror. Espai és la nostra paraula.
I en aquest cas, l'espai és un espai domèstic que a la vegada és una trampa i un refugi.
4.200 metros cuadrados, 4 plantas.
Suelo de parquet en toda la casa, con 6 chimeneas.
Caray, es enorme.
Sí, necesitarán servicio doméstico.
No, viviremos las dos solas. Qué extraño.
¿Qué?
¿Esta habitación no es menor de lo que debiera?
Es la primera persona que se fija. Nadie de nuestra empresa tenía ni la más remota idea. La llamamos la habitación del pánico.
¿Qué?
Buah, se me posa pell de gallina, és curiosa, i mira que no és una pel·lícula de por. L'Habitació del Pànico, any 2002, un dels nostres directors predilectes en els que li tenim més carinyo. Jo crec que ja quasi enduit totes les seves pel·lícules en aquest programa. Mos narra juntament amb Jodie Foster i la primera pel·lícula de Kristen Stewart, Forrest Whitaker i Jared Leto, aquesta història d'una casa de 4.200 metres quadrats, és a dir, tot espai, que a més té a de dins una habitació d'espànic, que és un refugi tancat d'aquí on no se pot entrar, val? Per si corregués una catàstrofe brutal, com li passa a la protagonista de la pel·lícula. Fincher convocava a l'audiència una casa aquí on no hi havia sortida ni possibilitats de fugir quan uns lladres entren a robar. Tot resulta opressiu i claustrofòbic per dues límits de la tensió en el nivell en el que botes de la cadira cada vegada que qualcú diu qualque cosa. No és la millor pel·lícula del director de Seven, però sí de les més entretingudes. I, a més, te passes tota l'estona volent avisar del perill en els seus personatges, però és curiós que els personatges sempre van per davant tu. I Foster, absolutament, Jodie Foster en aquesta pel·lícula està meravellosa, meravellosa.
I de l'habitació del pànico, aquest espai una mica claustrofòbic que mos salva però també mos posa en perill. Més espais.
Sí, més espais, perquè a més si hi ha qualcú que ha fet somiar en la construcció d'espais físics i d'espais urbanístics és aquest senyor en aquesta pel·lícula.
Tienes los elementos básicos. La librería, la cafetería y más o menos todo lo demás.
¿Y la gente?
Proyecciones de mi subconsciente.
¿Del tuyo?
Sí. Tú eres la soñadora. Tú construyes este mundo. Yo soy el sujeto. Mi mente lo puebla. Puedes literalmente hablar con mi subconsciente. Es una forma de extraer información al sujeto.
¿Qué otras formas hay?
Creando algo seguro, como una cámara acorazada o una cárcel, la mente automáticamente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes?
¿Entiendes? ¿Se entiendes? Bueno, ahí estamos. Si me vas explicando a poc, igual sí. Origen, any 2010. Christopher Nolan era capaç de ficar-se dins la ment dels personatges, juntament amb Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt i, en aquell moment, Ellen Page, ara Elliot Page. Els personatges creen espais arquitectònics quasi impossibles mentre van somiant i Nolan fa el mateix en l'espectador. És a dir, és capaç de crear mons impossibles, com feia David Lynch, però, a diferència d'ell, és capaç d'entendre que viu fora del món comercial, no? Del món més quotidià, però és capaç de narrar a dins ell. Vull dir, és molt curiós el que fa Nolan, perquè aquí no hi ha narratives oníriques ni narratives simbòliques, que és el que fa David Lynch, que és el que fa que les seves pel·lícules siguin com són, sinó lleis de la física i psicoanàlisi mesclat amb un thriller que te desmunta els esquemes constantment i que no saps on te durà. O sigui, és brillant i brutal en el mateix temps. És tremenda, Origen.
Espai mos du en aquest origen i la ment de Leonardo DiCaprio, en aquest cas, no? Com a arquitecte.
Exacte.
I acabam amb més espais, que aquesta és la riquesa de les paraules polisèmiques.
Sí, acabam amb una fugida en els espais naturals, però cap a de dins i cap a de fora, en el mateix temps, hacia rutas salvajes.
Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje.
Christopher Johnson McCandless.
madre y a mí nos encantaría contribuir con lo que te falte para ir a Harvard.
Es cierto. Aún no he decidido qué hacer. Antes quiero preparar y organizar todo.
Claro.
Hacia Rutes Salvajes d'any 2007, Sean Penn, actor Sean Penn, dirigia la seva primera pel·lícula amb Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hart i Catherine Keener. A més, ens contava una història molt, molt emocionant, molt dura i molt real en el mateix temps. En els 22 anys, després de graduar-se a la universitat, Christopher McCandless decideix rompre tots els seus carnets, regalar tot el que té a la beneficència i dirigir-se caminant, sense res més que una motxilla, cap a Alaska, on planeja viure segons les lleis de la natura, tal i com vivien els primers habitants d'aquells paratges. Ell fuig per cercar un espai allunyat de la societat, perquè no vol que la societat se'l mengi. I tu fuig amb ell, perquè té un vertiginot sentit de la possibilitat, aquesta pel·lícula, perquè te dona la possibilitat de fer-ho, te diu, se pot, per què no? La primera pel·lícula de Sean Penn com a director és una preciosa història de llibertat. És expansiva, emocionant i molt real, perquè a més està basada en els diaris reals del protagonista d'aquesta història. És un d'aquest tipus de pel·lícules que a alguns els hi resultarà total i absolutament ingènua i fins i tot un punt adolescent, però a d'altres els hi tocarà profundament, com ara me va passar jo, i acabaran veient-la en llàgrimes en els ulls. Ja està.
És fantàstica, és magnífica, que podria dir en Toni ara mateix. Ja està, que també ho diu tot. I de Toni Camps, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve i salut i cinema.
Ràdios, formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Estás buscándome. Estás buscándome. Estás siguiéndome, estás siguiéndome otra vez. Y nadie nace sabiendo olvidar, salvo que me quieras enseñar. Sigues ocupando casi todo, 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 casi todo mi espacio. Sigues ocupando mi espacio. Sé que el tiempo labra despacio la tierra de la verdad.
Nosaltres vos regalem tot aquest espai de ràdio. Anem arribant al final del capítol. La matem des dels estudis d'Ivetres Ràdio, un espai que ens encanta. Així que, què més podríem demanar? Bé, és vera que és una pregunta retòrica, perquè alguna cosa em ve al cap, però ho deixaré per un altre espai. Gràcies de part de tot l'equip. Avui en Andrea Sánchez, el control tècnic. I ja és hora d'anar baixant barrera. Ho feim amb una dona que cerca i troba els seus espais.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Josefina Torres Riera, artista, pintora, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé, gràcies.
Escolta, avui parlem amb tu a partir de la paraula espai, aquesta la paraula que hem triat per al capítol d'avui. Què te ve en el cap, primer de tot, si te dic espai?
Espai, primer de tot, quan som pintora, me ve espai plàstic, espai pictòric.
Uh-huh. Un espai pictòric. Jo t'he presentat com a artista, com a pintora, però crec que abastes sí. Més cultura. En què ocupa la teva ment i el teu espai, el teu temps, Josefina?
Sí, també tinc l'espai de la paraula, l'espai poètic. Uh-huh. He treballat en l'espai periodístic, uh-huh. també és espai expressiu, diríem, en general.
Que bé, moltes maneres d'expressar, de contar el que sents, el que te passa i el que vols transmetre. I tens un espai físic on desenvolupar la teva creativitat, allò, un lloc especial?
Sí, és un lloc, és un estudi on no deixa entrar ningú, és molt privat i poques persones l'han vist.
Sí, i nosaltres no, de moment no entrem, però deixa'm-nos entrar un poc en imaginació. Com és aquest espai?
Bé, és un espai que té una finestra grossa, és lluminós, no és molt gros, però està molt, tot està molt concentrat. És a dir, hi ha molts de papers de proves, molts de pots de pintura, molts de pinzells, molts d'utensilis, molt de tot, molt concentrat.
Molt concentrat. I si tens aquesta...
L'intento ni ordenar, però és una mica caòtica.
Val, però segur que dins aquest caos hi ha el teu ordre, no?
Sí, això sí. Qui el vegi pot ser que vegi un caos, però jo sé on està cada cosa.
Exacte. I tenim aquest espai físic que en Josefina Torres mos diu que hi ha entrat molt poqueta gent. Això vol dir que també és un poc el teu espai interior.
També és el meu espai interior, el meu espai íntim, introspectiu, reflexiu. Mm.
Necessites aquesta privadesa, aquesta intimitat per crear?
Sí, jo sempre he d'estar tota sola. En silenci. Bé, algunes vegades pos música clàssica, perquè m'agrada molt, però normalment en silenci.
Perquè així poses focus aquí on vols. Per què? Com és el teu procés creatiu, Josefina?
Bé, sempre comença mentalment. Jo desenvolupo una idea mental i després l'he d'expressar mitjançant paraules o mitjançant imatges. És així com m'agrada començar mentalment.
Tenim la teva darrera exposició, que és la de Construcció de l'Ànima, que va estar exposada bastants de dies a la sala, com se diu? La nostra sala.
La nostra sala.
Va estar allà exposada i on destaquen, sobretot, el manco per jo, destacaven els colors marins. No sé si és el color de la teva ànima, Josefina, aquests blaus, aquest...
Sí, efectivament,
aquest color de la mà.
Sí, tota la gamma de blaus, els turqueses, els blaus marins, tots els blaus per a mi representen l'ànima. Encara que també, si veus el color blau, ho relaciones sempre amb el color de la mà. Però, clar, és un color que tenim en el nostre subconscient perquè som d'una illa i també l'utilitzo molt en el color blau. Però per a mi representa l'ànima, l'eteri, l'intangible, el color espiritual.
Uh-huh. I com se deconstrueix una cosa tan, no sé, tan etèria com l'ànima?
Sí, bé, això és un procés que ve d'una idea molt complexa, però jo ho vaig simplificar molt perquè... Me vaig basar en la deconstrucció d'un filòsof francès, que és en Jacques Derrida, que ell parlava de la paraula. Ell deia que les paraules no tenien un significat fix i universal, sinó que volia obrir el llenguatge per a donar a cada paraula més excepcions, més significats i crear un llenguatge més real, perquè els que tenim no és molt real, és molt tancat. I a partir d'aquí se va crear la desconstrucció del pensament, que volia estudiar les característiques de les persones perquè fossin originals, úniques, i trobessin de nou el seu espai al món. Uh-huh. Però jo volia anar més enllà i vaig arribar a la desconstrucció de l'ànima, que volia aprofundir en l'ànima perquè fos més autèntica. Uh-huh. I així va començar l'exposició, partint d'aquesta idea d'en Derrida.
Fantàstic. I mirava la teva ànima, entenc.
Sí, clar, sempre un es parteix de lo propi, per arribar a l'universal. Parlava de la meva ànima, però al final de totes les ànimes es parla.
Ja, i te vares sorprendre després d'aquesta deconstrucció del que vares veure?
Sí, perquè significa una evolució personal i una evolució en la meva obra. Sí que vaig desconstruir, vaig reestructurar, vaig fer de nou, vaig millorar, crec jo.
I escolta, Josefina, tu penses en l'espai que ocuparan les teves obres o que poden ocupar? Perquè crec que en general, i en les persones, en les que han xerrat, l'espai també parla, també modifica una obra.
Clar que sí, no és el mateix deixar una obra en un espai neutre que en un espai que estigui condicionat per altres colors o per altres estructures. Jo crec que el meu espai és, el meu espai ideal seria un espai en blanc, amb molt d'espai redundant.
I aquí és on destaca l'obra d'Anna Josefina Torres, el manco que està darrere, aquesta deconstrucció de l'ànima, que podrem veure un altre lloc, un altre dia, Josefina?
Sí, segurament. Anirà a altres llocs d'Eivissa, de les Balears i finalment a Madrid, que ja ho té impactat a Madrid.
Que bé, quina il·lusió, no?, veure com la teva obra també va fent el seu camí i va, no sé, va introduint-se en altres espais. Això també ha de ser molt emocionant per un autor.
Sí, 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 sí.
Que bé.
I si m'ho permets, no sé si tenim temps de llegir una breu poesia
per
que
favor.
També explica tot, aquest espai de la paraula.
Tota teva.
Molt bé. Mirall deconstruït, amb l'eco d'un passat, que va germinar a l'abisme, crit buit d'una papallona turquesa, veu apagada d'un collage assemblat amb una dansa de plats geomètrics i pells misterioses, tatuades amb vidres ullerosos. Vaig renéixer des del tremolor tènue del traç que ascendia el ritme sinuós d'una coreografia mutada. Un gest blau es vessa sobre l'espai en blanc, en un silenci místic, redempció feta textura i catarsi velada, arquitectura líquida d'un nou començament, creant una melodia del nou ésser in crescendo. I fi.
Fantàstic. Has dit que és teva, però, o no?
Sí, sí, meva, sí.
És teva, fantàstic.
L'he fet aposta per aquesta exposició perquè vaig crear diverses poesies relacionades també amb la temàtica de l'exposició.
Fantàstic. La creativitat d'Anna Josefina Torres, que s'expressa de moltes maneres. I avui mos ajudes a baixar la barrera del programa. Josefina, està molt content de tenir-te. I t'he de fer la pregunta que fèiem en aquesta hora, més o manco. Què fa una dona com Anna Josefina Torres Riera abans d'anar a dormir?
Bé, jo sempre reflexiono, faig una petita reflexió sobre el que he fet durant el dia i després com ho puc millorar el dia següent. Faig aquesta reflexió.
Fantàstic, fantàstic. Necessitem una cançoneta. Has parlat de música clàssica. Sí, no sé si mos proposaràs alguna peça clàssica.
Clar, sí, una peça clàssica que és molt coneguda, que és l'Adagio d'en Albinoni, i crec que és molt adequada per a aquest tema perquè és una música molt introspectiva, que te fa reflexionar i te fa arribar a conclusions on ens trobem en altres mateixos, aprofundim en la nostra ànima. Jo crec que sí.
M'encanta. I m'agrada amb aquesta xerrada que hem tingut pensar que en aquest programa també volem una micona més enllà de les excepcions exactes del diccionari quan agafem paraules.
Clar que sí, clar que sí, el llenguatge, el
sí, món, sí, l'ànima. Sí, sí. I nosaltres les sumem a les persones que fan la seva excepció especial i única. I avui està en Josefina Torres Riera, qui li agraïm moltíssim aquesta estoneta. Josefina, gràcies i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per aquest programa.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.